Bona tarda, una vegada més l'Hora del Vermut us vol acompanyar en aquesta estona de dissabte i us vol donar les gràcies primer pel vostre suport durant tota aquesta temporada, perquè avui és un dia especial per tots nosaltres. Ens acomiadem com en les grans estrelles, com en Cuní, com en Basses i com en Companyia, fins al curs que ve, no? Però bé, avui tenim un programa un xic especial, ens acompanyen noves cares, noves veus, que esperem que en futures edicions ens puguin acompanyar més sovint. Sense més preàmbuls, anem a presentar primer el nostre bon amic i artista, en Josep Ahumada. Josep, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Ens portaves una mica una sèrie de presentació del que heu de fer, no?
Sí, jo vinc una mica a...
Doncs tens el micro per tu.
Ah, perfecte. No me'l deixis perquè puc durar moltíssim, no. Això no ho diguis.
No seran 59 segons, però quasi, quasi.
Vinc a presentar l'espectacle que la Corranda s'estrena ara el dia 2 i 3 d'agost, que és la llegenda del Bruc, i se dura el timbaler del Bruc. I bueno, és un espectacle de dansa-teatre, de l'estil nostre, al mateix temps una mica diferent. Aquesta vegada hem tingut la sort de compartir escenari amb gent que ve de fora a ballar amb nosaltres, i després de coreògrafs convidats que han vingut a treballar amb nosaltres. Hi ha gent de la talla com l'Eduard Ventura, que ha sigut director de l'Esbar de Rueda durant 15 anys, hi ha gent com Rubén Olmo, que ha sigut primer ballarí del Ballet Nacional, gent que ha treballat amb discapacitat, Esquivel, que és la primera companyia de dansa històrica que hi ha hagut a Espanya, també ens ha coreografiat, i bueno, hi ha una bona escudella d'artistes.
Molt bé. Quin dia actueu?
Actuem el dia 2, que és dissabte, a les 10:30 de la nit, i el dia 3, que és diumenge, farem dues sessions a les 6 i a les 9 del vespre.
A veure, recordem 2 d'agost, no?
2 d'agost.
Aquí al Teatre de l'Artesana.
Al Teatre de l'Artesana.
Quants artistes...
A escena hi ha 42 persones.
Déu-n'hi-do,
que surten a escena, després n'hi ha molts més amagats, eh? Mm. 42 persones. De l'escola de taller de dansa que tenim la Corranda, hi ha 5 nens que han començat amb la companyia, que s'estrenen ara amb aquest projecte, estan una mica nerviosos, estan molt il·lusionats i bueno, ja obrim portes perquè els vagin passant de l'escola a la companyia durant aquest curs que ve.
És un repte aquest esdeveniment per vosaltres? És una fita més? O...
No, aquest és el nostre tercer espectacle. El primer va ser una novetat, va ser una bogeria i va ser moltes hores de feina. El segon va ser experimentar el que és la dansa al carrer i fer-ho tot amb una visió artística i una plàstica molt diferent. I aquest és un espectacle amb molt de sentiment. És un espectacle que la llegenda és curta, perquè se sap poca cosa, però és un espectacle que treballem molt la sensibilitat. No vull explicar gaire cosa.
Aquí t'has de guardar un as a la màniga, perquè si no...
Se balla molt, però també hi ha molta cosa que s'explica...
També hi ha explicació. Molt
i tant,
bé.
I tant, vale. I tant.
Recordem els nostres oients que enguany se commemoren els 200 anys de la Guerra del Francès, és un esdeveniment històric de primera magnitud, i mira, la Corranda vol posar una mica el seu gra de sorra en el record i en la memòria històrica d'aquest esdeveniment tan important pel nostre país.
Sí, tenim dos homenatges. El que passa que s'ha fet pensant en això, però tampoc no ho hem dedicat exclusivament a això.
Molt bé.
Un és el 200 aniversari de la Batalla del Francès i la llegenda del Bruc, i l'altre és un homenatge al 100 aniversari d'un mestre compositor de sardanes, Manel Saderra, que va escriure una sardana que es diu Somni, i jo l'he coreografiada. I enguany és el seu centenari, que la setmana passada, curiosament, se va fer un homenatge a Banyoles, que vaig estar jo, i, bueno, em venia molt de gust utilitzar aquestes dues dates, una de 200 anys i l'altra de 100, però d'aquest gran mestre.
Molt bé, així ajunteu en un acte ajunteu-vos homenatges. Està
sí,
molt bé.
Sí, bueno, això ho sabrem nosaltres i els que ho acabin d'escoltar ara mateix.
Molt bé.
Però bueno.
Doncs escolteu, convidem i emplacem des de Ràdio Falset a que massivament assistim tots plegats al títol. Torna a recordar el títol.
El timbaler del Bruc.
El timbaler del Bruc. El dia 2 i el dia 3 d'agost.
El dia 2 i 3 d'agost. El dia 2 a les 10:30 del vespre i el 3 a les 6 i a les 9 del vespre.
Us desitgem molt èxit.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Josep. Ja saps que tens sempre els micros de Ràdio Falset.
Ja, no dubto, perquè sempre us utilitzem i sempre ens va molt bé. Moltes gràcies.
Molt bé. Fins sempre, eh?
A tu.
Bé, tenim els contertulis. Te pots quedar, la tertúlia? Hauràs de compartir micro aquí. Bé, s'acomiada de nosaltres el Josep, però Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per tot.
Dieu encara allò del merda o no es diu?
Sí, el que passa, l'altre dia em veu baixa. Ho fem igual i ho vocalitzem, però ho dic en veu baixa.
Queda més bé.
Molt bé, Josep. A reveure.
Gràcies per tot.
Bé, avui tenim gent nova. Vull presentar en primer lloc l'Aida Bernet. Aida Bernet. Que potser coneixeu més el pare i la mare, que han vingut sovint aquí. El Joan Salvador ens ha acompanyat moltes vegades per tocar temes de la pagesia. I l'Enriqueta també ens havia acompanyat altres anys. El que passa que és una dona molt enfeinada i d'ençà que està a Catalunya, o estava a Catalunya Ràdio, és més difícil fitxar-la, eh? Ta mare, Catalunya Ràdio, era una veu dels dimecres, quan feien aquell programa La Solució, que potser molts recordeu, perquè era un programa que seguia molta gent. I un dimecres de cada mes es parlava de productes de l'horta.
Exactament.
I l'Enriqueta hi posava cullerada. Aida, una cosa, tu què has estudiat?
Jo he estudiat publicitat i relacions públiques, ara fa un any que he acabat la carrera, i en pic vaig acabar, vaig decidir anar-me'n cap a Anglaterra per aprendre anglès, perquè és essencial, és realment essencial. El món de la publicitat i la comunicació, pues, és importantíssim, i en totes les esferes de la vida quotidiana avui me sembla que és una cosa important. I me'n vaig anar a estudiar anglès.
És a dir, que necessitem l'anglès. El castellà també el necessitem, perquè després d'aquestes polèmiques que tenim... Bé, no et poso la pistola al pit, eh? Però la llengua comú sembla més l'anglès, no?
Sí.
Sí. Bé, i el domines, això de l'anglès? Més bé que el Zapatero, que l'Aznar, que tota aquesta colla que ens representen?
Home, la veritat és que estic contenta perquè el parlo. Me pensava que era una cosa impossible i el parlo.
Vas estar un any?
9 mesos.
9 mesos. Es pot aprendre bé en 9 mesos?
Sí, realment sí. I jo molts caps de setmana me'ls passava de divendres a diumenge parlant en castellà i en català. I llavors, de dilluns a divendres, anglès, 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 anglès. I es pot aprendre.
La cuina anglesa es pot aprendre o és millor oblidar-la?
És millor no posar-s'hi en la cuina anglesa.
Si no, recomanem a la cuinera de ta mare o a de la Rosa, que ens acompanya, la Rosa Gairal, fer un curs intensiu de cuina anglesa.
Millor el pa amb tomàquet, el flicandó, no?
I tant, que sí.
Escolta, Aida, i tu que ets una persona ja de aquestes generacions joves, com està el futur professional de la gent jove que acaba una carrera? És això que dèiem moltes vegades aquí a Ràdio Falset, un mileurista que ni arriba?
Realment, els mileuristes són una realitat avui en dia, i mos hi trobem molts dels que acabem la carrera en què hem de tindre feines que potser no són les feines que esperàvem tindre quan vam començar a estudiar, no? Perquè tu t'imagines, ostres, jo seré un llicenciat, jo podré optar amb unes... Sí, no només parlant de diners, sinó parlant d'horaris, parlant de diners, parlant de... té unes prestacions, no?, que realment no existeixen. I bé, també et diuen, potser t'has de conformar una mica i ser allò realista i dir, bueno, pues comencem per baix i a poquet ja anirem pujant, no? Però existeix aquesta situació dels mileuristes.
Rosa, tu tens enveja dels mileuristes?
No.
No?
No. Jo no tornaria enrere, eh?
No tornaries enrere.
Salvo que fos amb experiència
d'ara. Tu estàs en el feliç estat del jubileu.
I tant, vull dir... Tornar enrere amb l'experiència d'ara i m'ho pensaria, encara em penso, eh?
Bé, després en continuarem parlant. Tinc l'Adolf, que també tenia moltes ganes de que ens s'acostés un dia a Ràdio Falset. D'ençà que ocupa càrrecs polítics sembla que és més difícil. Hola, Adolf.
Hola, bona tarda.
Com anem?
Bé. Anar fent i...
Molta feina a l'Ajuntament?
Pues sí, molta.
Es veu diferent els braus des de la barrera que des de la plaça?
Veure-ho diferent tampoc, però o sigui, el plantejament que has d'agafar també és diferent, no? O sigui, quan estàs a l'oposició treballaves, molta feina no tenia bon fruit perquè no arribava a bon fi, però et marcaves tu el ritme, i aquí vas una mica el ritme del que et marca la situació, no?
La Rosa diu que sí, ella que també ocupa...
Sí.
Estàs també, no?, en l'equip de govern.
És diferent.
A Pradell de la Teixeta.
És diferent els toros de la barrera que una vegada estàs dins. Però avui no.
És una feina agradable? Tu, diguéssim, te porta molts mals de caps? O...
Sí, però aviam, quan t'hi poses, almenys jo, ja saps on t'hi poses, i saps que hi ha situacions desagradables perquè tenir tothom content no pot ser, però quan prens decisions o tens idees que veus que realment te porten a bon fruit i veus que és una millora pel teu poble, pues, això et reconforta molt, no? O sigui, si vas a buscar el reconeixement de la gent, pues, una mica de seguida et quedes frustrat.
Avui també ens reconforta que ens acompanyi també la Cèlia. La Cèlia Amorós, bona tarda, Cèlia.
Hola, bones.
A cavall entre Barcelona i, i el Priorat.
No, a cavall al cotxe.
Ahir vaig aconseguir que pogués contactar tu, perquè estaves a la URBS.
Ahir sí. Feia dues setmanes o tres que no hi posava els peus, però ahir per qüestions.
Tu que estàs a cavall entre la gran ciutat i el Priorat, sortia un reportatge a La Vanguardia, que jo no sé si té intencionalitat política, del deteriorament, per exemple, del que és el casc antic de Barcelona. Parlava de les Rambles, parlava d'aquests carrers tan coneguts i, no sé, i tan estimats també per nosaltres, quan hi anem. Es veu que entre aquest tipus de turisme i altres activitats.
O sigui,
hi havia fotografies dels trilers i tota aquesta penya, tota aquesta fauna.
Han tornat a aparèixer una sèrie de fauna que havien desaparegut, que hi ha una fauna que no és fauna, que és, que diguéssim que van exterminar perquè feien nosa d'imatge, i encara hi ha una, que són més indigents o que són inevitablement gent que amb la que convius, i encara hi havia aquesta fauna dels trilers i tot això que han tornat a aparèixer, i les escultures humanes, tot una sèrie de...
I també parlava de la prostitució de carrer?
Molta.
Que diu que la policia no dona l'abast, perquè tothom, que hi ha unes xarxes al darrere i no hi ha res.
Quan se va posar aquell, la normativa aquesta de que des de l'Ajuntament s'havia marcat unes pautes de comportament i una normativa de civisme, també veus molta gent nua pel carrer. Ahir, o sigui, trobaves gent nua així, a pèl.
Mm. Això em sembla que és legal.
No, és com algo habitual, també. Llavors dius, no, quedes una mica així.
O seria barat, això.
Però bueno, aprovar una ordenança en què precisament se permetia que la gent pogués anar nua pel carrer, no?
Més que amb roba interior i coses d'aquestes.
Us atenseu al micro, que sí. Si no arriba als nostres oients. Per això, oients que ens escolteu de Falset, de fora de Falset, potser no us he presentat bé els nostres contertulis. La Rosa és de Pradell, la Cèlia també és de Pradell, l'Adolf és d'aquí Falset, i tenim la Ida de Marçà. Vull dir, avui fem
comarca.
Força comarca.
Fem comarca.
Sí, sí. Una cosa, Ida, teniu ja la carretera a punt?
La carretera de sortida cap a... Me sembla que encara no està. Jo no m'atreveixo a passar de moment.
Perquè quina festa celebràveu a Marçà?
Ahir, ho sento, l'explicació de per què avui tinc la veu així tan fluixeta és perquè ahir vam fer com un preludi de les festes majors, perquè vam inaugurar el passeig de la carretera de Capçanes.
El que era l'antiga carretera que entrava de Capçanes a Marçà, abans que féssiu el desviament.
Doncs ara s'ha arreglat, s'ha fet un passeig i hi ha una escultura d'un escultor del poble, altrament coneguda com Porta Interestel·lar. Però bueno, és...
L'escultor és el Marcelí?
No, l'escultura és d'un altre artista.
Un altre artista local.
Sí.
Ha quedat bé el passeig?
Ha quedat molt xulo.
Doncs hi haurem d'anar, eh? Ho tenim un
pas... Hi haurem d'anar a caminar, a fer un passeillo.
Un tret de pedra. Molt bé, Aida, esperem que puguis recuperar, perquè també hi ha més coses per tu. Escolteu, aquesta setmana ha anat farcida de notícies, però necessitem que vosaltres ens truqueu. 977-83-0044, 977-83-11-35. Hi ha moltes coses a comentar. El primer que ens truqui ja sap que tindrà una magnífica ampolla de vermut real i no virtual de les cooperatives Marçà Falset.
Perquè aquí el que fem és virtual, eh?
Sí. No fos cas que
aquí
després...
Aquí molta hora del vermut, però res, ni avui que és l'últim dia.
Ni el
de
Ràdio.
Són una mica tacanyos a Ràdio Falset.
Aquesta Ràdio Falset avui que és molt catalana, és molt catalana.
Després que treballem el 14 de juliol, som avui, o quan som avui?
Avui jo pensava que l'últim dia...
És damunt de Sant Cristòfol, sí. Avui som 11, no?
No, 12.
12?
12.
El Pau Rull, el nostre estimat tècnic, ens diu que és el dia 12.
Estem aquí treballant i res, ni vermut ni res.
Digues, Adolf.
No, que jo em pensava que per ser l'últim dia dic, mira, coincidirà que... Però tampoc.
A veure, nosaltres...
Estaré de sort, que sí.
No som una gent decidida com el senyor Laporta. Nosaltres pleguem i el senyor Laporta continua. Ha estat una de les notícies
no
de la setmana.
No sap, encara si continua. Ell
hi
haurà unes eleccions.
Ell diu, jo sigo.
Bueno, però hi ha d'haver unes votacions.
Ai. Bé, què us ha semblat? Primer, el tractament de la notícia que va fer TV3 aquest diumenge, que va causar cert certes queixes, certs comentaris. M'agradaria saber la vostra opinió. I després la postura del senyor Laporta, que decideix continuar. A veure, ahir de tots futbolera...
Jo sóc futbolera, jo sóc del Barça.
Molt bé, una... ja, ha vingut una noia futbolera, perquè en aquesta tertúlia no hi ha res a comentar, del futbol. La Rosa fa unes bufades a vegades.
Sí, exacte.
Ah, per cert, per la satisfacció de la Rosa, encara no s'incorpora el Ronaldinho a la disciplina blaugrana. Sembla ser que continua fent les seves vacances.
Mica bé.
Ja saps que són vacances, uns diuen de 2 mesos, altres diuen de 2 anys.
Bueno. I va engreixant ell. El seu
compte corrent també va engreixant. Aida.
Reprenent lo de diumenge, a mi em va semblar exagerat, totalment exagerat, que fessin aquest seguiment. A més, vaig estar fins a 11:45 de la nit esperant que fessin lo 30 minuts, perquè era un 30 minuts molt interessant.
De què el feien?
Sobre publicitat, propaganda política i publicitat amb política, i realment me semblava molt interessant. Era un tema que em tocava de molt a prop i... Però no només per mi, interessant per tothom, perquè realment són coses que hem de saber com mos afecten, i vaig estar fins a 11:45 esperant, i al final vaig dir, pues me'n vaig a dormir perquè estic tipeta de sentir del senyor Laporta.
I a més no hi havia res a dir, perquè com que no...
No, jo més pesat és que la demà va continuar, i tota la setmana es pot dir que hem menjat el mateix.
Sí, Laporta és un nou menú, Bé, tu vas trobar exagerat. Cèlia.
Jo ho he trobat molt exagerat, però és tot també, no? És la repercussió que ha tingut, és la informació que hi ha hagut, vull dir, s'ha criminalitzat una mica també, tu tant també si estàs d'acord com no amb la seva postura.
Perdona que et talli, estàs d'acord en que hi ha hagut una mena de campanya d'alguns mitjans?
Jo crec que sí.
Amb aixecar el senyor Laporta?
Jo crec que sí, jo crec que ha anat per ell, i amb aquestes possibilitats que tenien que deien que si es posaria en política, que si no, sembla que abans de que faci cap decisió ja l'han apartat de l'escena de joc, o sigui, jo no sé si podrà fer mai més res. Han aconseguit que sigui un personatge molt important, que va tindre molta transcendència i va ser un gran boom quan el van elegir, l'han convertit en no res. I això ja sigui mediàticament, perquè vull dir, no sigui perquè ell no tingui personalitat, o no sigui perquè no parli bé, o no sigui perquè no tingui unes idees prou contundents, no? En canvi l'han convertit des d'un ídol a no res en... res en un...
Ja saps que és la fira de les vanitats. Un dia te'n cimbellen i l'altre dia vas per terra.
Sí, però no et demanen opinió.
Adolf.
Directament.
Tu sé que ets... no ets molt futboler, no?
No, bueno, però estic al...
Però estàs al Lloro, sí. No? Al Loro, Estàs al Loro.
Sí, al Loro, no? No, bueno, respecte al tractament, pues, aviam, jo, tot i pensar com vosaltres, jo crec que un mitjà de comunicació sap lo que, o té prou indicis com per saber el que li interessa emetre i el que no per a tenir audiència. Llavors, no ho fan perquè sí. O sigui, el que persegueixen és l'audiència. Creuen que fer un seguiment d'aquest esdeveniment els donarà més audiència que no pas donar o assumir el compromís que tenien de donar 30 minuts a l'hora que tocava. Llavors, bueno, o sigui, potser aquí coincidim les persones en què ens agradaria, doncs, que hi hagués una varietat o una diversitat més de programació, i ens trobem que, doncs, els mitjans creuen que el moviment de masses, doncs, no es porta a centrar els temes. D'altra banda, respecte a la figura de Laporta, pues, a mi em sembla que sí, o sigui, també que és el... Jo no parlaria de campanya, perquè això és molt, entra en moltes sospites, però bueno, la gent no té massa memòria, no? Perquè fa relativament poc, pues, gràcies a la gestió d'aquesta directiva, pues, s'ha aconseguit una Copa d'Europa, que només n'hi ha una altra en tot el club, se van aconseguir 2 lligues, se va aconseguir erradicar bastant la violència del camp, cosa que és molt important i que va ficar la seva vida en perill per a fer això. I ara, doncs, la consecució de 2 anys sense títols, que part de responsabilitat la de tenir, o definitivament tota, perquè és la màxima autoritat, de seguida l'ha portat, doncs, a l'altre extrem, no? O sigui, no ha quedat amb un... no se li ha donat el vot de confiança de reaccionar, tot i que les eleccions li permetien, no? Les eleccions, el vot de censura,
sí,
tal com està el reglament.
Era un 66% de vots negatius, de vots afirmatius.
Un 66% de vots afirmatius que li permet, i a sobre pensem que va anar a votar relativament molt poca gent, no? També, o sigui, que de tot el... la massa social del Barça, hauríem de veure si realment hi ha molta gent que estigui, perquè a vegades quan un està en contra d'una cosa se motiva més per anar a votar, i el que ja està a favor doncs pensa que, bueno, ja, o el que tant li és, doncs sí. Ja no va...
Sí, mobilitza més el vot a la contra, això és cert. De totes maneres, me sembla que tenim una trucada, que la qual cosa ens omple de satisfacció, perquè ens donava la impressió que aquest dissabte, i sí, una mica ennubulat...
I amb això que és l'últim, la gent ja...
Però bé, la gent encara ens escolta i això ens anima. Bona tarda.
Bona tarda.
En qui tenim el gust de parlar?
Home, he vingut dos dies aquí a la ràdio jo. Gaspar Pellejà.
Molt bé, Gaspar.
Sobre el Joan... Porta, la Porta.
Sí, sobre el president del Barcelona.
A mi em sembla que, com a catalans, tots mos l'estimem, el Barça. Mm. Però ni el Barça és Catalunya, ni Catalunya som el Barça.
Em sembla que tothom està d'acord amb tu, almenys en aquesta taula.
I jo considero que el senyor La Porta ha fet un pecat molt gros de falta d'autoritat durant aquesta última temporada. L'única cosa que li recrimino és la falta d'autoritat a l'hora de dir, ep, si cobreu, treballeu. Això és el que m'ha dolgut a mi de La Porta. No hi vaig contra ell, però li ha faltat autoritat.
Me sembla que ha quedat molt clar el teu punt de vista i me sembla que coincidiries amb molts seguidors i fins i tot aficionats a l'esport, perquè es valora valorem el treball i em sembla que aquesta gent només ha valorat el compte corrent. Moltes gràcies. Penso deixar el teu nom perquè tens aquest ampolla.
Gaspar Pellejà Montaner.
Prendran nota, eh? Moltes gràcies, Gaspar.
Adéu.
I que tinguis bon estiu.
Igualment.
Ha quedat molt clar el que ens ha dit l'amic Gaspar.
Jo volia afegir una cosa amb això que estàvem dient, de que els mitjans de comunicació valoren més l'audiència que no pas potser la qualitat de les informacions que donen. Llavors, a vegades, és el que passa amb el corazón, no?
Sí.
Hi ha tanta audiència, doncs corazón. I aquí passa el mateix, no? Com que tothom Barça, doncs apa, Barça, sense tindre en compte que hi pot haver un sector de la societat que no està tant pel Barça.
Aida, tu que has estudiat aquests temes de publicitat i segur que això de les audiències ho heu fet a la carrera.
Ho hem fet i realment les audiències manen. No hi ha res més que tingui més importància que l'audiència.
Per damunt d'un servei públic com és una televisió com TV3, que és televisió pública i no comercial, pregunto, eh?
Per damunt.
Per tant, tu entens que un diumenge a les 3 se passi d'informatiu i ens hagin d'empassar el Fórmula 1 i aquella gasolina va i a vell, te vingui o no et vingui a gust veure el senyor Alonso i Schumacher i companyia. Raikkonen, perdó, que el Schumacher ja s'ha retirat.
Com a telespectadora, doncs, me toca la pera, però com a coneixedora del món de la comunicació, doncs ho entenc perfectament. Perquè és el que mana.
El que passa que arribes a la conclusió que és falta pressupost, diguéssim. Perquè la programació d'un cap de setmana o el que sigui són, per exemple, 4 pel·lícules, 2 informatius i poca cosa més. Llavors això surt molt econòmic. La programació del Barça de l'altre dia, tot i que jo no hi estic a favor, sinó que hi estic en contra de fer un monogràfic del Barça, si se l'haguessin currat molt, tant el que interessa com els que no interessa les eleccions, podia ser molt més il·lustratiu. Però suposo que és pressupost, perquè si no pots fer un dia d'eleccions, però dintre del dia d'eleccions hi ha un munt de documentals del Barça o hi ha un munt d'informació que et poden afegir de més a més i que és il·lustrativa. I no tot el rato dir... és entrevistes aquestes que no tenen solta ni volta i que al cap de mitja hora diuen el mateix que al cap de 3 hores i que al cap de 6 hores. Deu faltar pressupost, perquè si no ho entenc tampoc.
A part d'això, que teniu raó, jo volia reprendre una mica el fil de que ens ha dit el nostre benvolgut comunicant Gaspar, no?
Gaspar.
Que remint una mica que ara estem parlant de crisi o de desacceleració i que vegis una colla de gent que fent el gandul, perquè tots estem d'acord que hi ha hagut una colla de gent que s'ha repenjat a les orelles del club fent el gandul, que se puguin emportar una picossada que a més rebenta una mica, no? Almenys a mi com a, no sé, usuari, com
però,
a contribuent.
Però té el mateix efecte. O sigui, fent el dropo, diguéssim, tenen la mateixa... O sigui...
Més.
Diguéssim que amb calés, amb ells... No, perquè amb ells les mateixes... Tenen tantes entrades com sortides, com tothom. El que passa que són en un altre nivell. Per tant, si fan el dropo i els venen en un club que cobren menys o coses d'aquestes, ja és el mateix com un treballador normal i corrent que s'ha de posar les piles i que aniràs amb una feina
perquè,
que faràs el que podràs.
Cèlia,
entra el mateix que surt, vull dir, és que...
I companys de la tertúlia, aquesta setmana és els dies del tour. Tu veus aquella gent esllumant-se per les carreteres. La setmana passada molta gent va seguir els que els agrada el tennis, van poder gaudir d'una llarguíssima transmissió esportiva, que era la final de Wimbledon. Es diu així?
Wimbledon.
Wimbledon, molt bé. I veus aquell senyor, el Nadal, que aquell senyor veus que s'esforça. T'agradarà o no t'agradarà el tennis? Però aquell senyor ha de suar la cancel·lada, cada partit, sí o no?
Sí, evidentment, i més en un partit èpic com va ser aquesta final.
Però, i vull dir, al costat veus aquesta colla de ganduls que no tornarem a... No sé, sembla que el món estigui una mica desquiciat.
L'esport no deixa de ser un joc d'audiències, també.
No, i aquí hi entra un factor, o sigui, comparar-lo amb el Nadal potser et quedes curt, o sigui, ja, abans parlem dels mileuristes, no? O sigui, hi ha molts mileuristes que també s'esllumen, sí, llavors aquí el que,
mira,
lo que es paga...
Mira, la Gemma Mengual, que és paga, una campiona mundial, catalana, per cert, no? La Gemma Mengual, que suposo que grans fortunes no les deu fer en natació sincronitzada.
Ah, pues és el que et vull dir, que el que es paga no és la capacitat de treball, malauradament, no? O sigui, el que es paga és la capacitat de generar beneficis al que t'està pagant, i aquests senyors, encara que no corrin, pues, encara són capaços de generar el benefici al club, pues continuen cobrant.
Que és a base de menjar natilles d'Arona i coses així, Aïda, tu com a experta en qüestió de publicitat, un esportista d'aquest tipus mediàtic...
Home, hi ha esportistes, com per exemple el Ronaldinho, que en parlàvem abans, que ells en si mateix són una marca. O sigui, ells són una marca per vendre, i gràcies a ells el club fa molts, molts diners. Però en el cas del Barça, parlant en termes generals, quina casa no té una camiseta del Barça, o el pantalonet del Barça, o el Barça és una marca també. Amén. És un negoci, no és només un club, perquè com a aficionats al futbol nosaltres lo sentim al cor, no? Però el Barça és molt més que un club, és una marca també,
és una empresa.
No, i és més, penseu, o sigui, el Barça quan va fer de ficar la marca d'UNICEF a les camisetes, o sigui, i a sobre paga per ficar la marca d'UNICEF. I clar, tu pots pensar que és incomprensible, no? Que perquè pues, això encara els dona més beneficis a la venda de camisetes que no pas cobrar per tenir un patrocinador, no?
Genera bona imatge i això repercuteix en més vendes.
Jo però continuo pensant amb les viudes dels 400 euros i amb els queix que s'enfilen en aquells pals que sempre em fan patir molt d'alta tensió, els operaris aquests que col·loquen els pals d'alta tensió sense reta sota i que segurament no cobren com el Ronaldinho, ni molt menys, que els sous i tot això està fora de lloc completament.
Recordeu la setmana passada quan l'amic Jordi Castelló ens portava una mica els emoluments del senyor Pizarro i que es veu que ara guanyaria menys perquè no sé on anava parant, se va un càrrec dins el partit. Per cert, parlant de partits, aquesta setmana tenim... reunió de Convergència, no, Adolf?
Sí.
Què és, el Congrés?
El Congrés, sí. És on...
Es clavaran punyals o allí tots amigos per a sempre? Tu què creus?
Jo crec que no és el lloc on se claven els punyals.
Els punyals ja s'han clavat abans.
Quan vas a un congrés ja vas una mica a tocar dets i...
Ho dic perquè amb això del PP hi va haver unes punyalades, no?
Sí, bueno, però ja ho sabíem d'avant mà, no? També que hi havia aquesta mala maror allà al PP. Pues no, pues aviam, és l'òrgan oficial on se marca la directriu que ha de seguir el partit i on la gent decideix, o sigui, la representativitat de totes les zones del partit, pues, marquen una mica pues, la tendència cap on se vol anar el partit. O sigui, del Congrés se porten unes ponències que són les propostes que pot fer qualsevol, des del militant de base fins al cap del partit, i d'allí se delibera i se diu pues, hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap allà, i en principi és el que ha de seguir.
A mi m'ha sorprès que han fet baixar algun esquelet a l'Oriol Pujol.
Sí, sembla ser que...
Així una escombreta l'han baixat una miqueta.
Sí, un toc d'humilitat.
No ho sé. Però m'ha estranyat, avui ho portava al diari, sí. I quan ho he llegit m'he quedat parada. En canvi, el Puig el tenen sempre allí.
A la recàmera.
És el que mana.
De totes maneres, no creieu que Convergència, passar de governar molts anys a l'oposició, deu ser un camí difícil, eh? Perquè, a més, hi devia haver molts càrrecs, no, Adol? Molts càrrecs
bueno,
s'han de reubicar.
És que jo no et faig aquesta lectura tampoc, o sigui, sí que pensa que molta gent que està en política i està en càrrecs, vull dir, quan no tenen això, pues tenen la possibilitat de retornar a la seva feina, no? Que tenen ja tenen l'espatlla ben coberta.
Llavors, però depèn del ritme de vida que portis, sí, perquè si portes el mateix ritme de vida, vull dir, si puges el teu ritme de vida, baixar és bastant complicat també.
Hi haurà de tot, hi haurà gent doncs, que ho farà per poder portar més bon ritme de vida, però jo crec que la majoria de la gent que arriba ja a cert nivell ho fa per vocació i per... I realment
no,
perquè vol...
Després hi ha recol·locació, després hi ha recol·locacions també, vull dir que...
I passa...
Ara et diré una tonteria, però diguéssim, amb el que jo conec directament, o sigui, aquesta setmana encara hi havia canvis de passar d'un tripartit a l'altre tripartit dintre d'un dels departaments de la Generalitat.
Sí, bueno,
vull dir que encara hi ha caps que encara belluguen d'un costat a l'altre i estem dient que és del mateix sector.
I belluguen amistosament o cops de colze?
A cops de colze.
Però és el que et vull dir.
Encara molt més si canvies radicalment
de governar.
Però jo crec que ja sé que la meva opinió doncs, pot ser esbiaixada perquè jo estic pertany a un partit, però intentaré ser objectiu, no? I jo crec que tu t'ho mires des de la desconfiança, no? O sigui, jo crec que aquests canvis no obeeixen a que cobraré tant i deixaré de cobrar tant, sinó obeeixen al domini del partit que pugui tenir sobre una àrea concreta, m'entens? O sigui, i això hi és, els cops de colze i com a la porta, avui estàs a dalt, a la que va dos una mica i ja tens 50 persones que et van a linxar per a col·locar-se, però jo penso que no, hi ha 50.000 maneres millors de guanyar diners que no pas ocupant un càrrec a la Generalitat.
Sí, però a més això no repercuteix només en els que tu guanyes directament, sinó els que tu fas anar malament amb una sèrie de gent, amb unes directrius, tot això és diners mals invertits. Perquè si cada vegada se canvien les tendències, cada vegada que hi ha un canvi polític, no és que tu guanyes més o menys, sinó que hi ha una sèrie de gent que això repercuteix, aquestes decisions o no decisions, o tirar endavant o tirar enrere. Tot això fa anar malament, gastes molts calés sense guanyar-los tu directament.
Vols dir que...
Però és que, invertits, diguéssim.
És que afavorir els teus, o sigui, diguéssim, és el que mana. Que entenguin o no entenguin de la matèria, no hi té res a veure. O sigui, jo no crec que s'elegeixi aquell perquè sap que de parlar de trens, sinó que elegeixo aquell perquè és el fulanito que doncs, jo ja coneixia i que érem amics i que ara doncs, tinc l'ocasió de poder-lo posar allí i ja n'aprendrà de parlar de trens. Aquell que arriba allí fa una escombrada, o sigui, repeteix la mateixa operació.
Però mentre estem dos anys paralitzats, que
no parleu alhora, sisplau.
Que està molts calés. Bueno,
mentrestant és el que anava a dir jo.
Una cosa,
no, aquell ha despatxat a tots els seus, l'altre ha despatxat a tots els seus, i abans no es tornen a reubicar tota la gent,
com que avui tenim
es
un nou,
el temps i els
avui
quatre.
Que tenim un nou convidat, m'agradaria allò que...
Explotar-lo
una mica, sense arribar al milaurisme.
Aida,
tu que ets d'una generació més jove que nosaltres, o de 20 generacions més joves que segons qui? A veure.
Segons qui, sí.
Escolta, la gent més jove, com us ho mireu, això de la política? En parleu o us patina molt, la veritat? En el teu cercle que et mous, així, fins i tot quan teniu converses de cafè...
Ne parlem poc.
Ne parleu poc.
Ne parlem poc, realment. Evidentment hi ha gent més interessada, hi ha dies que poden sortir converses molt interessants i que t'arribes a discutir, no?, acaloradament amb algú que té un punt de vista pues, completament diferent que el teu. Però també és interessant veure com i contrastar opinions i... però en parlem poc, almenys als meus cercles. Jo sé que hi ha gent políticament activa, potser no tan afiliats en partits, però sí, amb unes idees i amb unes intencions molt clares, però n'hi ha poca. Hi ha molt poca gent de 20 i tants que es mulli per política.
Molt bé, Aida. Adolf, perdona que abans t'havia tallat un moment. Rematem el tema.
Sí.
Si volies dir algun comentari.
Bueno, jo el que volia dir és que no crec que cap persona que hagi ocupat que passi a ocupar un càrrec li solucioni la vida, perquè ja penso que ja tenia la seva feina, i que cap persona que deixi d'ocupar un càrrec pues, se quedi a la misèria, tampoc, m'entens? Llavors, jo crec que no et diré que sigui bo aquest moviment de càrrecs, però quan algú treu algun càrrec d'algun lloc per posar-hi un altre, que hem vist casos de que s'hi col·loquen incapaços i tot el que sigui, se premia més la confiança que mereix aquesta persona que no pas la capacitat per a desenvolupar-ho. I llavors aquesta persona també s'ha de rodejar d'un equip que li feien la feina, que també premia més la confiança.
I treure l'altre equip, i mentre tot això passa...
Perquè, se perseguirà més que el bon funcionament de l'àrea la confiança que tu mereixin aquestes persones. Però ja t'ho dic, no...
Doncs clar, s'ha de...
Si algú es vol lucrar, jo penso que fora de la política hi ha moltes més bones opcions de fer diners que no pas...
Jo, sense entrar en un debat, perquè cada un té el seu punt de vista, però us donaria la raó meitat i meitat. Jo crec que, per exemple, una persona brillant com el Miquel Roca no necessita la política per fer diners. Ja sabeu que està en el món de l'advocacia i és un dels advocats més prestigiosos.
Ni la necessita.
Però hi ha molta gent mediocre... Molta gent mediocre que l'ombra del poder ha viscut, ha tirat de veta, i no direm noms, i tots sabem noms, i estan visquent de veta a Catalunya, a Madrid, al Parlament Europeu. Podríem començar a buscar els eurodiputats que tenim al Parlament Europeu, que ja em diries quina feina fan. Zero en l'esquerra. Vull dir, jo estic d'acord, un primer espasa... pot ser un brillant empresari,
no,
un brillant
i a advocat, millor...
I a vegades, diguéssim, que posar gent de la teva confiança, posar gent capaç per fer un càrrec, tampoc no vol dir poden ser gent independent.
Clar,
o sigui, hi ha molta gent... Quan ve algun independent, sempre hi ha algun...
Te diré el que em va dir un polític de baix nivell, el que no et puc dir de la comarca. I parlava d'un Consell Comarcal que no era el del Priorat. I me deia, amb la meitat de gent funcionaria exactament igual.
És que ho tenim ben a prop.
I doncs saps a què acabes pensant? Allí hi haver una colla de gent que si no estiguessin allí, feina rai, en l'empresa privada. Tinc o no tinc raó, Adolf?
Evidentment que a tot arreu hi ha gent
ja
que...
I em sembla que ens en menteix.
Que jo en diria miserables, no? De la gent que espera viure d'aprofitar-se d'això i lucrar-se d'això, ja t'ho dic, o sigui, és anar a fer el miserable. Però jo crec que el que et marca la pauta i hi ha on hi ha la massa més gran de gent que està a la política ho fa per la vocació de ser-hi, per...
Molt bé, i jo també crec que la política ha de ser vocació. Seguim endavant perquè teníem molts temes... Però aquests telèfons no s'animen, Ens ha trucat el bon amic Gaspar.
Va, que és l'últim dia.
Truqueu-nos, 830044.
Que és l'últim dia.
Penseu que el castellà està perseguit. Ja sabeu que los del manifiesto continuen, La Rosa mou el cap, La Rosa mou el cap. Continuen, Perseveren. Ara resulta que Telecinco també està preocupada per el castellano. I Telemadrid. Aida, que coneix el món de la publicitat, suposo que també heu estudiat la qüestió de com presentar la notícia. T'has assabentat d'aquesta darrera notícia de Telemadrid?
Me vaig assabentar de la de Telecinco perquè em van fer un mailing d'aquests i em va arribar un email dient, explicant que... O sigui, jo no me n'havia enterat de res. I bueno, l'email explicava que Telecinco s'havia unit a la causa del manifest aquest, que seria la cadena vehicular... per a poder difondre, no?, el castellà i pues, bueno, i aquest manifest fet, segons ells diuen, per persones, per intel·lectuals, no? I és com molt fort que diguin, per favor, com uns intel·lectuals poden estar al capdavant de...
Bé, Telecinco per un costat. El de Telemadrid ja supera gairebé el de Chiquito de la Calzada. Sabeu que ha fet un reportatge d'informació. El podeu consultar al vídeo einoticies.com, ho dic bé? És un portal d'internet en català. I te pengen aquests vídeos.
Que és aquell que, donde tendria que poner panaderia, pone fort de pa.
Fort de pa.
Fort de pa. Fruiteria. Zumo, sucs, i que un pobre madrileny l'havien multat perquè no coneixia una senyal de trànsit d'aquestes de prohibit estacionar. Però nosaltres no ens estacionem. Ens truquen. Bona tarda.
I que bé.
Hola, bona tarda.
En qui tenim el plaer de parlar?
Mira, sóc la Maria Carme.
Maria Carme, endavant.
Sí, mira, no sé si ho heu parlat perquè no us puc sentir gaire perquè vaig d'aquí cap allà, però bé, mira...
Perdona, Maria Carme, et recordo que hem acabat el programa, el fem en diferit el diumenge, si un dia ens vols escoltar en calma, a partir de les 6 de la tarda es fa tota la finestra i cap allà a les 7 surt el nostre programa.
Ah, molt bé, gràcies.
D'acord? Endavant.
Mira, us volia comentar, a veure què us sembla, que a mi m'ha xocat moltíssim, una mica així en negatiu, el que passa a Itàlia amb lo Berlusconi, que ha lograt que el Parlament faci unes lleis, no sé ara exactament com explicar-ho, de que ell no puguin jutjar.
Vale.
En un país democràtic, potser si passés a l'Àfrica o a l'Amèrica del Sud, diríem una república bananera, no? però que passi en un país democràtic jo ho trobo molt greu. Que aquest senyor amb tot el que ha fet i tot el que porta al darrere...
Si ens haguessis seguit algun altre programa d'en Berlusconi, Mari Carmen, hem parlat abastament, que és un personatge realment que té molts punts foscos. I suposo
I
que si...
fa un dia o dos que s'ha aprovat això a Itàlia i no ho sé, i em va xocar molt.
Doncs en parlarem, eh? En parlarem.
És que és de jutjat de guàrdia que hi hagi un president d'un país que amb una situació com ell
jo i
que pugui manar.
Jo ho trobo molt
greu.
És
que és ell el primer.
Clar, i que sigui un país democràtic.
Exacte.
Perquè no és un dictador.
Sí, no, sí. I que la gent,
que elegit,
i la gent coneix els seus antecedents, eh? La gent coneix els seus antecedents i ho vota.
I el voten, això.
Sí, sí.
Molt bé, Mari Carme.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies. Adeu-siau, i continua escoltant-nos, eh? Adéu-siau.
Adéu-siau.
El cas del Berlusconi és un d'aquests casos que ens paleja que la democràcia és un sistema perfectible, perfeccionable, no, Adolf?
Bueno, pel tema del Berlusconi suposo que la democràcia està molt en mans del que és la societat i el nivell cultural de la societat. No vull dir ni que siguin millors ni que siguin pitjors, però o sigui, la cultura italiana és molt diferent a la nostra, no? Tot i que siguem països mediterranis, i més en aquest aspecte.
Anem a una mica clarificar l'audiència, si no els hi ha quedat clar el que ens deia la bona comunicant Mari Carme. Resulta que el Berlusconi vol aconseguir una llei que es diu d'impunitat, que és que no el puguin jutjar per coses del passat. Això no cal anar massa lluny, perquè això també el senyor allà, el famós Boris Yeltsin, també ho va aconseguir a Rússia, i això es veu que és típic de certs països, no? On les matràfoles i les martingales estan a la flor del dia.
De fet, jo penso que això també es posa una mica les cartes damunt de la taula, no? Perquè a tu, per exemple, Jaume, no t'importaria que hi hagués una llei que permetés que et poguessin jutjar per temes del passat, perquè la teva consciència deu estar ben tranquil·la per no has fet res, però quan necessites que et recolzi una llei així és perquè algo n'has de treure, no?
Sí, fa una mica d'olor de sucarrim, no?
Sí.
Bé, però el Berlusconi sempre genera notícies. Aquesta setmana, aprofitant el que ens ha dit la nostra oient, sembla que hi ha hagut un revolt a la Unió Europea perquè volia fer una mena d'enregistrament de gitanos. No se'n va assabentar.
Sí.
Després d'aquelles lleis tan rígides contra la immigració, doncs no sé, sembla que se supera ell mateix, no?
Bueno, si em permets...
Te permeto, eh?
Sí, una estratègia així, i tornaré al tema de la llengua, no? Del que diu del manifesto aquest. Amb el manifesto aquest jo estaria bastant tranquil, perquè el que em faria més por és que ens passés el que ara sembla que estigui fent el Sarkozy, no? O lligant-ho amb això últim que acabes de dir tu, que és ara... resulta que ha fet un gir de 180 graus i s'ha posat a apoyar totes les llengües de França perquè hi ha promocionar-les des del govern central i a donar-los vinil, didilla. I
un cert reconeixement. Coses a França és molt complicat perquè és un país molt centralitzat.
Però no t'ho perdis. I ho ha fet amb el sentit de dir, com que contra ells no me'n sortiré, el que faré serà anar una mica a favor d'ells i així els tindré controlats i permetré...
Els enemics porn de plata.
Sí.
Molt bé, els enemics porn de plata. Ara li poso un porn de plata a la Cèlia, que sovint va per Barcelona i que deu demanar cafè en gel, i et serveixen un cafè en llet en lloc d'un cafè en gel. Pots demanar habitualment una cosa en català o és complicat? Perquè jo he tingut greus dificultats.
Sí, hi ha dificultats. Jo soc molt tossuda, hi ha un problema. Parles amb mi i clar, jo el demano en català i quan no se m'entén... El repeteixo més a poc en català.
No tienes educació, te diran los del manifiesto.
Exactament.
La llengua comú.
Diguéssim, si els del manifiesto se n'enteren que rondo pel món, igual sóc un perill públic, no?
És un perill públic, eh? La Ida, que ha tombat també per Barcelona, suposo. Ida, t'hi has trobat que realment amb el català t'entens per Barcelona o has de passar-te a altres llengües?
A veure, no cal moure't, no cal anar a Barcelona, no cal moure't de casa perquè te truquen per telèfon i teleoperadores. Que tu tens feina per entendre-les amb elles, o sigui, no és que elles no t'entenguin a tu, sinó que tu tens feina per entendre-les amb elles perquè et parlen un castellà tan ràpid i tan d'allò que
no saps què
costa moure't pel món només en català. Costa.
Bé, el món ja ho entenc, però jo parlava de Catalunya.
Per Catalunya.
Però no cal anar a Barcelona, Reus,
no, sí.
Tarragona,
sí.
Vull dir...
A mi la meva experiència del cafè en gel la tinc, però des de l'altre costat del mostrador, no? I és que sobretot en gent d'origen castellà que et parlen en català, no? O sigui que sí. Molts cops diuen un cafè en llet. Llavors no sabia si ficar-li en gel o en llet.
En llet, en llet.
Però ells feien les
verdaderes, sí, per això que vull dir que a vegades, doncs, el que critiquem per un costat també t'hi trobes que es dolem.
Una pregunta. A vegades amb la Rosa hem parlat de que som una societat adormida. Hi ha gent a diversos punts d'opinió catalana que diuen que potser ens hauríem de començar a moure i a plantar canya. Creieu que tenen raó aquesta gent? O és millor allò que diuen en castellà, ladra, luego cabalgamos?
Jo sí.
Un contramanifest?
No sé, això potser no donarà importància. Aquesta colla de veneres fa petits.
Jo penso que personalment hem de ser actius, també. Vull dir, jo en aquest sentit soc molt activa. Sí. M'entens? Vull dir, intento que... pots fer-ho a l'engròs, que jo crec que també s'hauria de fer, s'haurien de reforçar certs criteris, però personalment també hi ha moltes coses a fer.
Jo penso que reaccionari no s'ho ha de ser, o sigui, el que hem de fer és marcar-nos la directriu, ser contundents i taxatius i dir, bueno, volem anar per aquí i sense violència ni sense enfados, ni, o sigui, marcar la directriu i no perdre-la de vista, i totes aquestes coses que et van sortint, que a més no tenen fonament perquè no hi ha fonament al darrere d'això, pues, ja es van esvaent soles.
Jo, si m'ho deixeu dir una paraula que no és correcta, que no és correcte.
El Pau és que Brull té a punt de fer un pip. Digues, Rosa.
És que estem com a cagadets.
Bé, pots dir, cagadets, és correcte.
Vull dir, estem... La gent està com esperuquida.
Però és que tampoc passa res, eh? Vull dir, que ningú s'enfada amb tu, eh? Si parles en català, ningú s'enfada amb tu, eh? Vull dir, bueno, a mi no se m'enfada mai ningú.
No, a mi tampoc. Però vull dir... No anem decidits i tenim les idees clares i diem s'ha d'anar per aquí, pum, pum, pum. Ara amb tota aquesta història dels quartos, doncs que s'ajuntin tots i plantin canya i el fusto allà a Madrid.
Quan dius els quartos vols dir el famós dèficit fiscal.
Sí, home, aquesta història.
La Rosa està movent de manera brandada el braç, eh? Perquè sí, quan home. Parla de diners, eh?
No, clar, vull dir, llavors jo cap aquí, tu cap aquí. Jo vull que això, jo no, jo això políticament, jo vull allò. Vull dir... No defensem tots Catalunya, no estem veient que hi ha un dèficit, etcètera, etcètera. Doncs per aquest moment ajuntem-s'hi, no tantes històries de que si tu ets del dret jo sóc del revés, aquell és verd i aquest és groc. Ajuntem Catalunya i anem a Madrid i escoltem...
Saps què passa, Rosa? Que hi ha diferents maneres de veure, ja. No? Com perquè precisament et poso l'exemple del conseller d'Educació, el Margall, o sigui que quan tots nos exclamem una mica de que si a TV3 hi ha castellà, que es parla en castellà i que no ens agrada que es parli en castellà, doncs ell, jo que jo no comparteixo, i potser a lo millor està més encertat ell que jo, no? Però o sigui, ell pretén que hi hagi més parla castellana a TV3, però amb la finalitat d'atraure, el que dèiem de la publicitat, no? D'atraure públic cap a més audiència, l'audiència doncs, de l'immigrant que parla el castellà, cap a aquesta cadena per així tenir una via de comunicació i poder-los...
Llavors ja ara pregunto, i l'àmbit d'ensenyament què farà? Els pares que porten els nens i les nenes a col·legis què faran? Els docents què faran? Cagadets.
No, aquí no, i aquí...
Cagadets i ja està. Doncs no, és aquí també, on sí, cada no. Àmbit... a la feina que correspongui, s'ha de plantar el fusto i dir s'ha acabat.
Hi ha prou sistemes de difusió amb tots els idiomes que vulguis, perquè pots escoltar el que et doni la gana del país, que et doni la gana amb molta facilitat, com perquè no hi hagi un únic lloc on diguis, almenys aquí, saps el que pots anar a buscar.
Vull dir que, o sigui que,
i a més, sí. Si hi ha bona qualitat, tampoc passa res, perquè els petits, el Club Super 3, el tenen super assumit. I són els grans que potser tenen problemes, però els petits és igual de lloc d'origen que siguin, de l'idioma que parlen a casa, és igual. Tots tenen una cosa en comú, que és el Club Super 3.
És que és aquí
el... I l'escolarització en català, no?
En català potser també,
els
no?
Nens però... immigrants no en tenen cap de problema, no cap que estaran problema. Tots escolaritzats en català. I tindran la gran sort, que també, no sé si ho penseu mai, que tenim la gran sort de ser bilingües. Que tampoc no cal ser reaccionaris, perquè si algú no t'entén parlant en català, li pots parlar en castellà i llavors li dius, i el pròxim dia te'n recordes de com se diu en català, no? I intentar poquet a poquet anar introduint i sobretot tindre clares les idees de hem de tindre una difusió d'una cultura en català, de les nostres tradicions, de la nostra manera de ser i de fer, que ha de ser en català. Però tampoc sense perdre de vista, no? que som bilingües i que tenim una gran sort de poder canviar automàticament l'idioma sense... I ajudar una miqueta potser amb aquesta gent, no? També, que
però
ve,
potser
no?
Només som nosaltres, els bilingües, els que a casa parlem en català. Jo a vegades m'ho he preguntat moltes vegades si tota aquesta gent que signa manifestos s'ho creuen amb el bilingüisme. O en el fons volen recuperar allò que ha de ser el català per a la recòndita intimitat de l'hogar.
Però
delante de su compatriota sea buen educado y hable español. Això sortia publicat a La Vanguardia Espanyola en l'any 1939.
Però és que hi ha aquell refrà que diu que les cabres pels seus pecats porten els genolls pelats.
Els genolls pelats.
Es va començar fa anys, 20 anys ja durà fer, el procés de la immersió, ensenyament. I es fa amb els nens, que els segueixen perfectament, que no hi ha cap problema. Però aquesta canalla van pujant. I qui va desaccelerant el procés d'immersió, qui són? A part de la societat, a vegades són els propis docents. Perquè ara s'exigirà que facin el C de català els professors d'universitat.
I no volen.
Perquè fins ara, aquella canalla que havien fet tot l'ensenyament en català, arriben i arribaven a les universitats, i les classes allà són en castellà, que no els hi farà cap mal, ja ho sé això, no els hi sortirà cap floreta. Però home, si aquella persona ha anat estudiant i ha anat fent tot de català, quan arriba amb un títol superior, doncs aquella persona també es pot fer l'esforç de parlar amb els alumnes en castellà, en català.
Tu, Aida, la teva carrera era majoritàriament
en català?
O sigui, després que
els docents, fa 20 anys que s'han reciclat i que els han marejat i que els, bueno, que els han aixutxat perquè a la A, a la B, a la C en català, resulta que els senyors aquests que ja estan assentats en aquell xillon, que són experts i savis, resulta que ara aquells senyors se'ls ha de dir que doncs, a veure si plau, si poden estudiar una mica el català. Ah, per la mort de Déu. Jo respecto una persona que hagi vingut de fora, un alemà, un anglès, etc, que vingui a fer aquí classes, però home, també una miqueta de cordura.
A la meva facultat era meitat i meitat. Realment la meitat eren catalanoparlants i fèiem les classes en català i després el que hi era castellà pues la feia en castellà. Algun immigrant també teníem professors de l'Amèrica Llatina i pues parlaven en castellà. Ara, si tu els hi preguntaves algo en català, ells te responien en castellà, però no calia canviar el teu idioma, no? Vull dir que t'entenien...
Quina sort, perquè jo vaig anar a l'Heroi Merlin i em van obligar a canviar i com que ets militant i al final te'n canses, però vaig fer una carta de queixa, que molt bé, me van contestar amablement, però mira, vaig haver de canviar, que si no aquella senyora no m'hagués atès. Jo no dic obligar-los a tu a contestar-te en català, però te rebenta una mica, que aquí, a casa teva...
No vull que s'interpreti que sóc de la seva, perquè no sóc de la seva.
I ho podria ser.
Jo no podria ser, però no ho sóc de la seva.
Respecte a lo que deies tu de les universitats, jo sóc del parer de que a Catalunya pues, m'agradaria... O sigui, i vull parlar en català des que em llevo al matí fins que me'n vaig a dormir, no? Però amb el món de la universitat jo entenc que alguna flexibilitat hi ha d'haver. Perquè
ja, potser la flexibilitat...
La idea ho apuntava ben bé, no? O sigui, a la universitat el que perseguim és formamos, no? I formamos
al
màxim possible. I llavors el que necessitem perquè ens formin són els millors professionals. I els millors professionals potser no estan per la labor d'anar a aprendre un idioma que no és el seu. No?
Però això no és això, perquè llavors, quan tu vas a un congrés internacional, tu convides els millors.
Clar.
És igual que parlin xino, que parlin japonès, que parlin suec, que parlin com els erroti.
Exacte, doncs perquè vols obligar els professors d'aquí a parlar el català d'universitat,
t'estic dient, eh? Sí, però les distincions se fan més si parlen en català o en castellà que pas si són els millors de los millors. Si un profe és bo,
clar,
no hi haurà cap queixa, no hi haurà cap problema. El problema és quan te venen una cosa per una altra, diguéssim.
Quan te venen cap per llebre.
Clar, quan te venen cap per llebre, perquè així tothom l'entendrà, aquí per aquí no cola, jo vull els millors dels millors.
No és només que tothom l'entengui, sinó lo còmodo que se senti la persona expressant-se amb una llengua o amb una altra. I el bé que explicaràs tu,
si és un profe bo, ho admets tot. O sigui, és que és tant el que tu aprens que és igual, que parli com vulgui, com és igual. Em signa si vol que parli.
Ha quedat molt clar. Parleu com vulgueu, però truqueu-nos, dieu el vostre parer. La Rosa portava una cosa de la Festa Major, no?
Sí, abans d'acabar m'ho has de deixar dir.
Jo t'ho deixaré dir i també et deixaré dir un... Primer em deixes passar a mi. Mireu, fa unes setmanes vam tenir el bon amic Miquel Perelló, dels Guiamets, que és del col·lectiu independentista del Priorat, una entitat juvenil que vol també sumar esforços, i vol donar una mica de trampera a la societat civil, allò que li agrada tant a la Rosa, no? Bé, resulta que la setmana vinent, a la Vilella Baixa, fan l'escola d'estiu de l'anomenada Esquerra Independentista del Camp. Es veu que ja fa 2 anys que organitzen, i bé, es trobaran a partir de 9:45 del matí, allà a la Vilella. Primer hi ha una xerrada sobre la memòria històrica, que la fa un militant de les CUP, que és també un col·lectiu molt interessant que ha sorgit aquí a Catalunya, que és, me sembla que el coordinador és d'Unitat Popular, i la fa el Abel Caldera. És professor d'història i ell ve de Berga, eh? Torno a repetir, memòria històrica. Després hi ha una estona de descans, després hi ha una xerrada sobre el concepte d'independència a càrrec de Jaume Soler, enginyer forestal i membre de diversos socials. Hi ha el dinar de germanor, això no pot faltar, un bon dinar. A la tarda ve el conegut Salvador Palomar, és del col·lectiu de Reus, com es diu?
La Carrutxa. No,
de la Carrutxa, moltes gràcies, eh? Etnòleg i investigador, estudiós del camp, del Priorat, ens estudiarà la qüestió de vegueries, països catalans, contra províncies i comunidades autònomes. Hi ha una estona de descans i després es parlarà sobre en Carrasclet. Aquesta setmana en Carrasclet està de moda i m'han convidat a mi a fer una petita xerrada sobre el guerriller de Capçanes, Carrasclet, que m'omple de satisfacció. Després se parlarà d'un altre mite del camp, que és en Veciana, un també lluitador per la terra de la guerra de successió. I després acaba l'escola amb vi i musiqueta a la fresca.
Vi de la terra.
Vi de la terra, eh? Ja ho sabeu, eh? Dissabte que ve a la Vilella Baixa, l'escola d'estiu de les EI. I tu, Rosa, pots parlar...
Sentint-ho molt, el Pradell estarà molt enfanyat. Dissabte que ve. O sigui que ens hauran els companys...
És l'estiu, ja se sap que l'estiu, eh? Tot a coca viu.
Sí, els companys ens hauran d'això, de perdonar.
Bé, te perdonaré.
Jo des d'aquí vull dir 4 coses. Primer, que a la Corranda s'ha descuidat de dir...
Doncs, ho diré.
Que el dimarts, dia 24, el dijous 26, l'altre dimarts 29 i l'altre dijous 31, de 6 a 8... es venen ja les entrades anticipades
de 6 a 8
per l'espectacle que ha explicat el Josep Ahumada del dia 2 d'agost i 3 d'agost. M'ha dit que sobretot quan ha marxat m'ha dit digue-ho, que si la gent vol entrades anticipades és així.
Ho recordem, eh?
I després, amb la influència de Ràdio Falset, no?
Sí.
Vull fer una mica de propaganda, que val la pena, de la Festa Major de Pradell de la Teixeta. Aquest any comença més aviat, comença
Santa
ja...
Magdalena, eh?
Santa Magdalena, sí, Santa Magdalena. Aquest any comença més aviat, comença ja el dimecres, que és dia 16, amb els Jocs per la Canalla i Jocs d'Atzar. El divendres ja hi ha el repiquer de campanes, tenim un pregó també pel Francesc Roig, l'escriptor de la Canonja, després tenim les bars d'Anta Tecla, disco per la gent, els Tetos, tenim una gran orquestra, la Marinada, que a la tarda ens farà concert i la nit hi haurà ball, després hi haurà marxa amb la factoria per tot el jovent. El diumenge continuem, que serà un diumenge d'allò que diuen ara espectacular i que més quina, i potent, aquestes dues paraules
potent,
ara són molta moda, espectacular i potent serà aquest diumenge.
Sí.
Venen els grallers dels Pallaresos i després hi haurà la celebració de l'Eucaristia, els gegants, i després venen els castellers de Sabadell.
Déu-n'hi-do, eh?
Venen 2 autocars de Sabadell a fer
ja
castells al Pradell.
Ja podran entrar, però no els fareu entrar.
Ja ho tenim preparat. Tu no et pateixis que tot s'arregla. Després hi haurà un petit homenatge amb la lluita contra el càncer, un sopar popular, que si voleu venir ja sabeu fer un truc a l'Ajuntament i podeu reservar sopar, i a la nit hi haurà Havaneres i Ron, les veus de Reus. I encara no s'ha acabat, perquè el dilluns hi ha els Jocs de l'Aigua a la piscina.
El dia dels dropos? Encara li dieu el dia dels dropos?
Sí, el dels gossos. El dia
dels
gossos. El dia del gos, encara a la piscina tindrem tobogans i bueno, hi tindrem de tot, l'aquafesta. A la tarda hi haurà una petita caminada a la Pòpia, on es berenarà, i després encara tindrem una pel·lículeta a la fresca.
On és la Pòpia?
Una muntanyeta que tenim allà a prop.
Passant per la carretera general, diguéssim, l'Humàs que queda a dalt, doncs és la muntanya del...
La muntanya de damunt. La muntanya de damunt. O sigui que ja veieu que hi ha molta cosa, O sigui que, sobretot, el dissabte i el diumenge no s'ho perdeu, Val la pena baixar el Pradell. És un poble petit, però maco i bonic.
Però si podeu, passeu també per la Vilella Baixa, almenys.
Sempre es passa per dalt a la carretera i sempre dius, aquest poble hi baixaré un dia.
Sí.
i la gent no baixa mai.
Això ho he dit jo, de les isles.
De les isles també ho dic jo.
I sempre queda, ja sabeu el que vol dir, el futur imperfecte i indicatiu, que no ho fas mai, eh? Sempre hi aniré.
Si us convé alguna informació, més cal que truqueu a l'Ajuntament i us informarem de tot.
Nosaltres tornarem, el mes d'octubre, no? Sí. No sabem qui dirigirà el programa, s'ha de parlar tot encara, perquè any nou, vida nova,
que és
però...
com l'Antoni Bassas, això.
És com l'Antoni Bassas, ja ho veurem, perquè donat... la vida dona molts tombs.
Que t'han dit algú.
Potser m'han donat el finiquito, també. Bé, d'una manera o altra ens acomiadem. Vull recordar tots els col·laboradors que hem tingut al llarg de l'any. No els anomenaré perquè n'han tingut molts. Vull donar les gràcies a tots ells, però sobretot hem de donar les gràcies a les persones que ens heu anat trucant i que heu fet possible que aquest programa doncs tingui trempera, la gent el segueixi, la gent el comenti, vosaltres feu possible que aquest programa arribi a les vostres llars. Avui també vull acomiadar d'una manera especial a l'Aïda, que ha fet l'esforç amb la seva poca veu de venir. Aïda, espero que el curs que ve puguem tenir més sovint, perquè em sembla que has donat la talla, eh? La Rosa anava prenent nota,
sí,
i progresses, sí, adequadament, eh?
Si jo diria... Ah, no, bueno, acabes.
Digues, digues.
No, que jo diria que el programa aquest any, aquesta temporada, potser gràcies a la gent que ha participat i que ha trucat per telèfon, potser se li podria posar una mica un puntet o dos puntets més que les altres temporades.
Moltes gràcies,
no, que quedava...
però la nota és per la gent, eh?
Per la gent que ha trucat, que trobo que dona molta vidilla que la gent truqui i que contesti i que diguin els seus punts de vista. Que els altres anys quedava que la gent els hi costava.
No, no, això una vegada la gent... És l'inèrcia,
sí. Ara ja han perdut la vergonya.
És com a Pradell, un dia que baixen, baixaran més sovint.
Exacte, igual.
Que fa baixada. Adolf, moltes gràcies, també per venir.
I jo em vull posar al costat de la gent i donar-vos gràcies a vosaltres per donar la companyia que ens heu donat cada dissabte. També es mereixeu que se us doni les gràcies.
Se recullen aquestes gràcies. A la Cèlia també, que de part d'ell ens ha vingut molt sovint i sempre ha estat disposada a donar un cop de mà. A vegades ha estat una reserva, no un titular, però ho ha fet molt bé, eh?
Jo sempre estic a la reserva, és fantàstic estar a la reserva.
Moltes gràcies,
moltes gràcies a vosaltres.
També volem tenir un record per la Dolors.
Sí, que avui no la tenim aquí perquè encara ha de tindre el seu pare amb problemes.
I el control tècnic, Pau Brull, el Toni Escuda, han fet possible aquesta colla de joves amb
Jordi,
també molta trempera,
Pau,
amb moltes ganes, que el Toni, que aquest programa hagi arribat sempre a cases vostres. Us desitgem un gran estiu i fins aviat. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.